Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? A partir d'aquest diumenge tornen les misses al Santuari de la Font de la Salut de Sant Feliu de Pallerols. Avui en parlarem amb el seu capellà custodi, mossèn Jesús Calm. També tindrem la secció de cinema de valors del periodista Narcís Mier. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Quaresma, tercer diumenge. Si sabessis què vol donar-te Déu. En una tertúlia d'una ràdio comarcal es tractava sobre la qüestió de Déu en un programa titulat La veu del campanar. Responsabilitat de la parròquia. Calia motivar la participació en unes conferències quaresmals precisament sobre una qüestió delicada i complexa, en quin Déu creiem, tenint molt present el problema del mal en el món. Entre els tertulians convidats n'hi havia algun que es manifestava no creient i un altre es declarava indiferent. Deia que passava de la religió. Les opinions diverses eren del tot necessàries perquè manifestaven la pluralitat de conviccions i donaven més interès a la xerrada formativa. Cadascú manifestava amb arguments la seva postura i el diàleg era força interessant perquè portava a definir-se. En un moment donat, un dels tertulians, dirigint-se als qui es declaraven creients, els pregunta: «Però Déu, què us dona?» Per uns instants es va fer el silenci perquè calia pensar en la resposta. Jo, en aquell moment, vaig recordar precisament la narració de l'Evangeli d'aquell diumenge de Quaresma que explicava la trobada de Jesús amb una dona samaritana. Aquesta és la narració que proclamarem i escoltarem en aquest tercer diumenge de Quaresma. En una de les respostes de Jesús a aquella dona li diu: «Si sabessis què vol donar-te Déu». L'Evangeli situa la trobada de Jesús amb una dona de Samaria al costat d'un pou on aquesta anava a buscar aigua. Cal recordar l'enemistat que hi havia entre els jueus i els samaritans. Jesús, sense prejudicis i físicament cansat, demana aigua a aquella dona. Llavors comença un diàleg en el qual ella respon en to irònic i d'incredulitat. Jesús però ofereix el que viu i el que té, el do de Déu. Si sabessis el que Déu vol donar-te, si sabessis qui et parla, jo vull donar-te aigua viva que es convertirà en una font que brollarà sempre dintre teu. I en aquell moment la conversa passa a un terreny més personal, la situació afectiva de la dona. En parlar dels seus cinc marits, Jesús ha tocat el fons del cor d'aquella samaritana, que segurament ha buscat la felicitat repetidament. I d'aquí es passa el problema religiós: on cal adorar Déu? El pas següent és manifestar l'esperança que quan arribi el Messies tot serà més clar. I Jesús es presenta: aquest que esperes sóc jo mateix que parlo amb tu. La dona anava a buscar aigua, però el que més necessitava i d'allò que més set tenia era de felicitat, de pau profunda, de sentit, de conèixer Déu. També nosaltres podem fer ironia amb la pretensió de Jesús de ser la resposta a la set fonda d'humanitat que tots tenim. Què ens pot donar la fe, l'Església? En definitiva, què ens pot donar Déu? Fins que Jesús arriba al fons del nostre cor. Afronta el problema afectiu, el problema de la solitud, el nostre anhel de buscar distraccions i coses que ens ajudin a viure, i també ens porta la pregunta sobre Déu. Jesús ha començat a fer néixer dins nostre l'aigua viva perquè eixugui la set d'humanitat, d'amor i felicitat que tenim. Ell ens ve a trobar des de la normalitat de la vida. Transforma per dintre la nostra manera de ser, malgrat les resistències, i apaga la set més fonda del nostre cor. Ell és la font d'aigua viva. Ens cal entendre que Jesús vol tenir aquesta relació personal amb nosaltres. Reconeguem, doncs, que en el baptisme hem rebut l'aigua viva que pot eixugar les sets més fondes de la nostra vida. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Esteve Sureda, delegat de Càritas Diocesana. Ens parla del recent nomenament de l'arquebisbe Joan Josep Omella com a president de la Conferència Episcopal Espanyola. Benvingut, mossèn Esteve Sureda.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, quan vulgui.
Arran de l'elecció del cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, com a president de la Conferència Episcopal Espanyola, em demanen unes paraules. No perquè ho conegui especialment, en tot cas, perquè m'he reunit amb ell quan ens ha convocat com a bisbe acompanyant, per designació dels altres bisbes de Catalunya, acompanyant de Càritas Catalunya. De fet, sempre ha estat el departament de l'acció social caritativa de l'Església a la Conferència Episcopal Espanyola. Només d'arribar a Barcelona, els altres bisbes li van confiar que fes el seguiment de Càritas de Catalunya que plega les 10 Càritas amb seu a Catalunya. Fa un temps que va venir a la jornada diocesana del maig de preveres i diaques de la nostra diòcesi a presentar-nos el document de la Conferència Episcopal Espanyola en el que ell s'hi havia compromès moltíssim. Una instrucció pastoral titulada Iglesia Servidora de los Pobres, que és de l'any 2015. L'any 2016 ens la va venir a presentar i va tenir un gran interès. Ell està a la Comissió de Pastoral Social i Promoció Humana, des de l'origen, ara haurà de deixar, perquè la presidència de la conferència l'acapararà del tot. Tot plegat ens dona el seu tarannà de sintonia amb el Papa Francesc. Ell creu amb el Papa i amb tants i tants i tants cristians que cal constituir una església comunitària que creu i que prega, però que per això estima. Estima de tot cor, estima, intenta, com Jesús, en preferència pels pobres, els malalts, els sofrents de tota mena, els exclosos i marginats de la nostra societat. Preguem Déu que el beneixi perquè pugui fer bona feina en la nova responsabilitat que li han confiat els seus germans bisbes.
Aquest diumenge, dia 15, tornen les celebracions litúrgiques al Santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut de Sant Feliu de Pallerols. A partir d'ara, cada diumenge, hi haurà la celebració de la Santa Missa. En parlem amb el seu rector custodi, mossèn Jesús Calm. Benvingut, mossèn Jesús.
Gràcies, ben trobats aquí a la ràdio. Bon dia a tothom.
Com s'està preparant aquesta tornada de les celebracions litúrgiques al Santuari de la Font de la Salut?
S'està preparant just també amb l'obertura de l'hostatgeria, perquè aquests dos mesos de gener i febrer, per manteniment, per al temps, encara que aquest any no ha nevat gaire i no ha glaçat gaire, però normalment està tancat, no? I es fa una mica el manteniment. Per tant, estem preparant la setmana que ve doncs totes les coses perquè es comenci, perquè la gent ja ho demana, perquè el paisatge ja començarà a canviar a la primavera i és tot un seguit de gent que hi va pujant els caps de setmana, sobretot. De manera que ho preparem amb molta il·lusió altra vegada. Ja aquesta setmana van a netejar, arreglar les flors, arreglar els voltants. La pluja de la tormenta, aquella glòria, va fer alguns algunes coses també ja està arreglat, anem fent de mica en mica, anem donant manteniment.
Quins són els atractius del Santuari de la Font de la Salut, de Sant Feliu de Pedrols?
Bàsicament tres. Tres. El primer és el paisatge. El paisatge, sobretot en els canvis d'estació, i encara que no hi hagi canvis d'estació, per exemple, en aquests dies, que l'altre dia hi vaig pujar per veure com estaven les coses, una mica no, i el Pirineu nevat, totalment blanc, amb el Canigó al fons, i a l'altre costat, si és un dia d'aquests que feia un... el cel estava net pel vent, es veia el Golf de Roses, no?, davant per davant. Llavors, veure el Pirineu allà dalt, el Golf de Roses, al fons, a mà dreta, es veia Girona, i després, a sota mateix, la Vall d'en Bas i a la Vall d'Hostoles, és tot un espectacle, no? I, per tant, el primer és el paisatge i la sensació de que estàs en un lloc bonic i cèntric que té força. Segon, diguem-ne, la història del santuari, no? Des de fa pràcticament 4 segles que ha sigut un lloc de trobada. Abans era d'Osona i la Garrotxa, ara com que tenim els túnels de Barcons s'hi ha d'anar expressament, no? Però aquell pas per allà de la Rupita encara hi ha molta gent que hi va i aprofita per anar al far, etc. Per tant, té moltes sortides i caminots per fer excursions. I el santuari en si mateix, el silenci, l'ambient que hi ha, està molt ben cuidat, perquè tenim dues senyores que se'n cuiden moltíssim. Està sempre a punt, amb música de fons, les 7 hores durant el dia, i a les 12, pels altaveus, toquen l'himne de la Salut, que és un himne fet pel senyor Paulís, un músic de fill de Sant Feliu de Pallerols. I el tercer seria el bon restaurant i el bon tracte en la part de l'hostatgeria, no? Amb les 30 i pico habitacions i les 120 places que hi ha per dinar, per esmorzar, per sopar, etc, etc. Per tant, tres coses: la panoràmica, l'ambient de santuari i de contemplació i de silenci, i tercer, l'hostatgeria amb un bon restaurant i bon menjar.
Parlant de l'hostatgeria, funciona cada dia ja?
Sí.
Per tant, tothom s'hi pot quedar a dormir cada dia, si vol.
Sí.
Dinar i sopar.
Sí.
La Mare de Déu de la Font de la Salut de Sant Feliu de Pallerols guarda ancestralment tota una tradició de fe, de costums. La gent encara segueix portant ciris a la Mare de Déu i sobretot sí. Allà a la Font, la Font
sí,
de la Salut.
Sí, a la gruta de l'allà a la Font.
Sí. És aquesta fe, mossèn Jesús?
Jo diria que és la fe aquella que és difícil d'explicar perquè cadascú fa servir els medis, o sigui, fa servir els recursos que tenim els humans. A vegades, per felicitar una persona, li hem de comprar un regal molt valuós, perquè per demostrar l'apreci que li tenim, no? Quan un, què sé jo, en un matrimoni celebren els 50 anys de matrimoni o els 25, o celebren el dia que es van conèixer, el dia que es van enamorar, el dia que es van casar, es fa un regal molt important. I llavors aquest regal s'expressa amb un anell, amb un ram, amb una imatge, amb un quadre, moltes coses. Llavors cadascú es presenta amb la nostra fe d'alguna manera, no? I allà en la Salut es nota una mica aquest caliu de la gent que vol tenir la Mare de Déu, perquè tots hem nascut d'una mare, i com jo dic normalment aquesta setmana que recordem a les mares, sobretot a les dones, però sobretot jo dic les mares perquè el ventre d'una mare és com un sagrari, no? Perquè allà hi neix la vida, i hi ha la vida sempre, i nosaltres hem nascut d'aquest sagrari dels ventres de les mares. Per tant, la Mare de Déu de la Salut té una mica aquesta força, dic jo, de les mares, com que va amb el nen a coll també, i per això hi ha molts records i molta gent que deixa fotografies dels fills, mares que deixen la fotografia dels fills i altres records. És a dir, la nostra fe sovint, la nostra confiança amb els altres passa per gestos molt humans, no? I a vegades molt materials. Però en el fons no podem jutjar la fe de la gent, que es demostra a través d'aquestes petites coses. Però jo hi he tingut experiències doncs, molt sèries i molt profundes de gent que diu, si no hagués sigut aquestes meves visites anuals a la Mare de la Salut, diu, jo fa temps que no sé on seria. Diu, perquè quan vinc aquí sento la força, sento el paisatge, sento que algú més camina amb mi en els moments difícils. Això ho he sentit moltes vegades, expressat de moltes maneres.
Per tant, la Mare de Déu segueix atraient, tot i aquest món globalitzat d'internet, de modernitat, d'increença,
sí.
Moltes vegades?
Sí, és que quan arribes allà, com que tampoc hi ha massa connexió d'internet, ja n'hi ha dintre del santuari.
Ja no, però dic de la societat, actual.
Exacte. Sí, és un espai diferent. I això, quan arribes allà, t'hi trobes, la gent que arriba allà, només dius de dir bon dia, que tal com esteu i d'on sou, i ja comença una altra relació, saps?
Ja. I què té aquesta Mare de Déu de la Font de la Salut que no tinguin les altres Mares de Déus? De fet, és la mateixa Mare de Déu en diferents vestits, que dic jo, no? Però aquesta Mare de Déu de la Font de la Salut, què és el que la diferencia d'altres Mares de Déus?
Mira, primer, que els de la gent de Sant Feliu de Pallerols no els hi toquis, perquè aquesta és la seva Mare de Déu i el seu santuari.
Yeah.
Això primer. I després, perquè, home, Àngel, si tu en saps més que jo d'això...
Home, no.
De com els pobles han volgut fer seva la Maria, la mare, tenia aquest escalf, no? I li han donat 50.000 noms. Sí. I resulta que és només la mare de Jesús, del fill de Déu. I llavors és jo dic que no devem ser tan dolents els humans que Déu s'hagi volgut fer humà a través del ventre d'una mare contra nosaltres, no? I per mi és el gran misteri, és la gran realitat. Per això, un respecte a les mares... Em sembla que ha de ser molt important, i això de que hi hagi un dia de la dona, un dia de la mare, jo sempre hi he estat en contra. Dic que haurien de ser 365 dies per elles, perquè són la font de la vida, no? He explicat jo a vegades una anècdota de quan estava per aquells mons de República Dominicana i Haití, que una senyora em va dir, diu, padre, he descobert una cosa muy grande. Dic, què has descobert? Diu, que nosotras las mujeres somos lo más importante del mundo. I jo li vaig dir, per què? Diu, perquè som la meitat de la humanitat. I jo li vaig dir, i què? Diu, i hem parit l'altra meitat.
Esclar,
em va descol·locar llavors. Una dona que tenia 11 fills i que no tenia gaire autoestima, i a partir d'aquella descoberta, doncs, bueno, va arrencar una comunitat cristiana en un barri ben marginal d'allà a la República, no?, de la capital.
Doncs tornen les celebracions litúrgiques al Santuari de la Font de la Salut de Sant Feliu de Pallerols. Tots els diumenges, missa, a quina hora?
A la 1 del migdia.
A la 1 del migdia. També s'hi fan batejos, casaments?
Casaments sí, batejos no. Casaments sí, però batejos preferim fer-los a les parròquies, perquè és... perquè els nens, llavors, quan necessiten l'acte de baptisme, potser un santuari, i en principi la norma, una mica l'orientació, és que es faci a les parròquies.
Hi ha molt de casaments?
No pas gaires, últimament. Hi ha més celebracions dels 50 anys a les noces d'or d'uns casaments que es varen fer allà, perquè certament abans era un lloc de casar-se moltes parelles de la part de la Garrotxa i de la part d'Osona. I, per exemple, l'any 18, que aquest any 19 no n'hi ha hagut tants, només en vaig fer 5. Però l'any 18 vaig fer 6 celebracions de noces d'or. La celebració litúrgica i, a més, el dinar allà en el restaurant. I 3 eren de la part d'Osona i 3 de la part de la Garrotxa, curiosament, no? Aquest any, de moment, només hi ha 2 casaments anunciats, i un pel juny, un pel maig i l'altre pel setembre, i després de noces d'or, de moment encara no, perquè sol venir més tard, això.
La plaga el celebreu pel setembre, per Sant Mateu, no?
Ah, exacte, el tercer, normalment tercer diumenge.
Molt bé. D'on ve els devots d'on venen de la Mare de Déu de la Font de la Salut? Només de la part de la Garrotxa o també de la part de Vic?
Oh, i dels dos llocs, i dels llocs més impensats. L'altre dia hi havia un bon grup d'allà baix d'Arenys, del Maresme. Després hi ha un parell de famílies d'allà de com es diu, això de l'Ebre. I llavors també hi ha una bona coordinació entre els diferents santuaris de Catalunya. Això també és important, sembla que se sàpiga, que cada any ens reunim els custodis de mossens o religioses o matrimonis o senyores o senyors o patronats dels santuaris de Catalunya, de les Illes i d'Andorra. Som unes 50-60 persones, i aquest any doncs tindrem de primer ponent, cada any hi ha alguna persona, un ponent tindrem l'arcabisbe de Tarragona, en Joan Planelles, no? Fill de casa nostra, d'aquí de Girona, tindrà la primera xerrada amb tots nosaltres sobre la teologia del laïcat en els santuaris, un tema doncs, que escoltarem amb molta atenció amb l'arcabisbe de Tarragona.
Aquesta trobada la feu la setmana que ve?
Sí.
On la feu?
Dilluns, dimarts i dimecres la fem aquest any a Barcelona. A Barcelona per visitar el dimarts, passarem tot el dimarts a Sabadell, en el santuari precisament de la salut de Sabadell, de la Mare Déu de la Salut de Sabadell, que jo no el conec.
Doncs tornen les misses al santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut, missa cada diumenge a la 1 del migdia, des del diumenge 15 d'aquest mes de març.
Exactament, i de més de la missa, la bona vista, la bona panoràmica i el bon menjar, què més volem?
I tant. Que vagi molt bé, mossèn Jesús. Que
gràcies a vosaltres, us esperem.
Arriba el cinema de valors que un cop al mes ens porta el periodista Narcís Mir. Què tal, Narcís?
Molt bé, a punt per tornar-hi.
Molt bé. Doncs quina pel·lícula ens recomanes avui?
Doncs mira, aquesta setmana, tot i que hi havia molt per triar, ens quedem amb una pel·lícula destinada al públic familiar, podríem dir, per molta gent que ens escolta, sobretot, i també pensant que un cap de setmana fred i plujós doncs, és ideal tancar-se al cinema, doncs una pel·lícula que porta per títol Onward i que és la nova proposta de Disney i Pixar. Una pel·lícula d'animació carregada de màgia, perquè en el seu argument és el que tracta, i sobretot doncs, que recupera una mica l'esperit d'aquesta productora que és Pixar, que darrerament ens donava la sensació de que havia estat molt imaginativa i havia portat moltes idees al cinema, però que ara estava entrant en un bucle de repetir molts clixés, no? I de, sobretot, l'última producció, que era la quarta part de Toy Story, doncs d'anar seguint sagues de manera inacabada. Per tant, ara recuperem una mica el seu esperit amb una pel·lícula molt interessant, que destaca sobretot pel valor, podríem dir, familiar, ja que parlem de valor sempre aquí al programa, perquè els dos protagonistes, que són dos elfos, viuen en un món carregat de màgia i el que intentaran descobrir al llarg de tota la pel·lícula és algun element màgic per recuperar el seu pare, que de petit, doncs, els dos germans de petit l'havien perdut, tenen pocs records del seu pare i el que busquen en un món carregat de màgia, doncs, és trobar alguna fórmula doncs, per recuperar-la, encara que sigui unes petites hores, i poder tornar a parlar amb el seu pare i poder conversar i tenir records al seu costat. Per tant, és una pel·lícula que commou, però que també és una pel·lícula que t'aporta a través del seu argument doncs, elements molt divertits, hi ha molta aventura, és molt carregada de fantasia, podríem dir que és d'aquestes que s'adapta molt bé tant al públic infantil com el públic adult, per tant, ideal per anar-hi amb tota la família, i una pel·lícula prou recomanable.
Quant dura, Narcís?
Sempre em preguntes això, eh? Ja sí, ho portava sempre preparat. Dura el que solen durar aquest tipus de pel·lícules d'animació, és a dir, al voltant de l'hora i mitja. Em sembla que concretament són 100 minuts, per tant, passen 10 minutets de l'hora i mitja, però, sens dubte, passa volant, i és d'aquestes que té, això que deia, la capacitat de que hi ha moments que tu passes molt bé, és molt divertida, fins i tot rius, i moments, doncs, més de commoure i treure't una mica la llagrimeta, eh? Recordem...
També treus llàgrim, aquí?
Sí, perquè hi ha tot aquest element familiar, la pèrdua del pare, l'intent de recuperació, doncs, de l'estament familiar, però... Recordem que en pel·lícules d'animació fa poc vèiem Coco, que és una pel·lícula molt recomanable i que passava exactament el mateix, no? Que parla de la mort des d'una perspectiva molt singular i que té moments molt emotius, on arribes a, això que deia, a treure el Kleenex, però també moments molt divertits i agradables que fan que sigui una pel·lícula doncs, que es compensi molt bé la balança entre els dos elements.
Aquesta vegada no et puc preguntar, Narcís, quins actors hi ha.
Doncs sí, sí, sí que m'ho pots preguntar, sí. Bé, perquè doncs... el que volia recomanar al final és, si teniu l'oportunitat d'acostar-vos a alguna sala que la fan en versió original, doncs, evidentment, les veus dels protagonistes estan encarregades per actors. Per tant, els dos protagonistes són Tom Holland, que és l'Spiderman, que l'hem vist a les darreres pel·lícules de Spider-Man, i Chris Pratt, que també és un actor molt vinculat a Marvel, que ha aparegut a les darreres pel·lícules dels superherois. Per tant, si la podeu veure en versió original, aquests dos actors posen la veu als dos protagonistes.
El mes que ve ens havies de recomanar la pel·lícula d'en James Bond, la nova. No és
però
temps per morir, no?
Es diu,
no és temps per morir, perquè em vas dir que les pel·lícules d'en James Bond també tenen valors. Dic,
i tant que en tenen.
Ja els buscarem. No? Home, jo crec que sí.
Molts, molts. I per això ha fet que durant tants anys s'hagi allargat la saga. Però ens haurem d'esperar, perquè no? Les circumstàncies del coronavirus i...
Bé, s'han inventat això del coronavirus perquè les pel·lícules d'en James Bond sempre es vien estrenat al novembre, no a l'abril. Per tant, ara ja tenen l'excusa...
Per arribar al novembre.
Per anar al novembre. Sí, per tant, al novembre parlarem dels valors de les pel·lícules d'en James Bond.
Ja ens ho apuntem aquí.
Narcís, recordem aquesta pel·lícula, com es diu el títol?
Onward.
Onward.
Sí.
Molt bé. Doncs hem d'anar a veure Onward per conèixer els valors d'aquesta pel·lícula que ens ha recomanat Narcís Mir. Fins al mes que ve, Narcís.
Això, fins la propera.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 15, missa a l'Església Parroquial d'Anglès a les 9 del matí, presidida pel nostre bisbe Francesc. També aquest diumenge, festa de Sant Bernat Manton, patró dels excursionistes, al Santuari de la Mare de Déu del Món a partir de les 11 del matí. A la 1 hi haurà la missa. També aquest diumenge hi ha el Via Crucis a les Creus a Torre Gironella, Girona, a 4:45 de la tarda des de la primera capelleta, i recordem que a 4:45 surt un bus gratuït des de la plaça de Catalunya. Aquest diumenge dia 15 també missa a 9:15 del vespre al Temple del Sagrat Cor de Girona, presidida pel bisbe de Girona a motiu de l'arribada de les monges de l'Institut de Servidores del Senyor i de la Verge de Matarà. Aquesta comunitat ajudarà en l'atenció pastoral a partir d'ara en aquest temple. Dilluns que ve, dia 16, recés de l'Apostolat de l'Oració a les 6 de la tarda a l'Església del Sagrat Cor de Girona. També dilluns, conferència titulada La desapareguda capella dels Dolors de Sant Pere de Figueres, a càrrec de David Mallorquí, a 8:15 del vespre al Cercle Esport de Figueres. Enric Tobert també farà una conferència dimarts que ve, dia 17, titulada De l'Evangeli als Evangelis, a 8:00 del vespre a la rectoria de Cassà de la Selva. Dijous que ve, dia 19, diada de les parròquies de Salt, Cinefòrum, a 9:15 del vespre a la sala d'actes de les Bernardes amb la pel·lícula Elsa i Fred. Divendres que ve, dia 20, comencen les 24 hores d'adoració al Senyor al Temple del Sagrat Cor de Girona, des del divendres a 7:45 fins al dissabte a 8:00 del vespre, que en aquesta hora, a 8:00 del vespre del dissabte, el nostre bisbe oficiarà la missa. També us convidem a la conferència del divendres titulada El patiment humà i la dissort del just. Contradiuen Déu i els escrits de l'Antic i el Nou Testament. Aquesta docta conferència anirà a càrrec del pare Anton Maria Vilarrúbies a 8:00 del vespre a l'espai 31 del carrer Ensem Clavé de Girona. I el nostre bisbe, el pròxim divendres, participa en l'acte d'inauguració de la reforma del Centre Moral d'Arenys de Munt. Serà a 8:00 del vespre. També us avancem que el dissabte que ve, dia 21, missa a 5:00 de la tarda a la capella de Sant Benet de Tossa de Mar. Anem tot seguit a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 15 de març. Ens acompanya durant tot aquest temps a Quaresmal mossèn Jordi Reixac, delegat de la Pastoral del Turisme del Bisbat de Girona i també rector de les parròquies de Sant Pau i de Sant Josep de Girona. Benvingut, mossèn Jordi.
Molt bé, gràcies.
Quan vulguis.
Diumenge 3 de Quaresma, de l'Evangeli de Joan 4:5-42. Jesús és qui ens dona l'aigua de la vida. Aquesta aigua és sempre un gest d'amor, de tendresa als més necessitats, els exclosos, els que no tenen veu ni vot, els que ho passen malament, els que se senten diferents en aquesta societat. És sempre fer la voluntat de Déu en el servei als altres. Perquè l'aigua que ens dona Jesús ens acosta sempre a Déu, al seu amor, ens acosta a la seva misericòrdia, ens fa sentir vius, i que puguem comunicar aquesta vida, aquesta aigua, a tots aquells que trobem en el nostre camí. Quan hem begut d'aquesta aigua, podem anar pel món amb una altra mirada, amb un altre somriure, franc, obert i amb una fe ben confiada.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.